no puedo solucionar, yo no puedo hacer el milagro de empezar un partido con 14, con 15, yo no puedo. Son ellos que entre ellos tienen que luchar contra la frustración de no iniciar un partido, de no jugar, y son ellos que tienen que entender que yo quiero el corazón partido de dejar gente fuera. Y si ellos no trabajan, si ellos pierden motivación, es muy fácil para mí dejar gente fuera. Yo pienso que esos 5 jugadores que han entrado hoy, yo no digo que ganamos el partido por ellos, no digo obviamente esto, pero digo que he sentido que los 5 han entrado para ayudar, han entrado con un buen feeling. Y tiene que ser así. Y después, yo he dicho desde el primer día a los chicos que ni en amistosos el Madrid se puede dar el lujo de no luchar para ganar. Ok, vamos a perder partidos, obviamente. Espero que no muchos. Pero el Madrid tiene que jugar 4 competiciones serio. Y no podemos hacerlo con 10, con 11, con 12, con 15. Necesitamos de esta plantilla. Es esto que me espero de ellos, esta profesionalidad y esta voluntad de trabajar para el equipo. Tienen que ser ellos.
Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Bé, aquí doncs, la roda de premsa.
Sí, Mourinho, a veure, diverses interpretacions. No és el Mourinho de fa 13 anys, va amb un to de moment més relaxat. Sí que, no sé si us ha creat l'atenció el mateix, però la defensa que ha fet de Vinícius és el seu entrenador, és el que ha de fer, òbviament. El que passa que m'ha sobtat molt quan parla, sense dir-ho de manera directa, parla de la... Diu, estem en una època d'anti-bullying, com venint a dir, li fan bullying. Sí que és veritat que ha dit no és un sant, però el que li fan és massa. I ha insinuat que se li està fent bullying. Bé, si voleu ho comentem, però vaja, tampoc em vull estendre molt.
Però el bullying normalment, no, sempre és de dalt cap a baix. És a dir, Vinícius no està baix, ara mateix. És un dels millors jugadors del món. Juga al Real Madrid. No li fan bullying, que el que li fan són rebudes hostils... I jo diria que gairebé sempre són pel seu comportament i perquè tothom sap de quin peu calça. Si aquesta rebuda hostil, com ha passat alguna vegada, es converteix en un atac racista, llavors la persona que ho fa és racista i s'ha de denunciar. Però si aquesta rebuda hostil és simplement pel seu comportament al camp, doncs mala sort. Has d'intentar gestionar-ho i seguir jugant.
Per cert, no ha volgut mullar-se amb el tema de la segona groga per la piscina clamorosa que ha fet Vinícius. Carla, José María Sánchez Martínez hauria d'haver expulsat a Vinícius.
Sí, i a més també, també com agafo també el que havia comentat abans l'Eudald i la Sara, en aquest cas sí que és veritat que estem a dia, bé, ja 23, però 22-23 d'agost. Si ara ja es comença a tot el tema de xiular faltes que estan molt, bueno, en aquest cas penals, que estan molt al límit, de posar els àrbitres en el focus, com quan està tota la temporada, de sobretot fixar-nos en Vinícius i totes les seves accions, és que estem a l'octubre, que ja hi ha un desgast de tot aquest tema amb els àrbitres, amb el VAR i amb tot, que en aquest cas José María Sánchez ha decidit no xiular, passar-ho per alt i no fer res en aquest sentit. Però defenso les paraules que ha dit l'Eudald, sobretot de, ostres, ja comencem un altre cop i estem a 22 d'agost, no sé com arribarem al març, si cada partit passen les mateixes coses, però tot l'escenari i tot el circ que està muntat amb aquest jugador, no sé qui ni com, però s'ha de frenar d'alguna manera, perquè no pot ser. I després, centrant-nos sobretot en aquestes imatges de Vinícius, que ara ho comentàvem amb el Ballart i amb el Marc, en aquest cas, aquest àrbitre és un dels... Bé, entre l'Hernández Hernández, que és el ros, el que va anar al Mundial, i ell, són els números 1 i 2 a Espanya, els que havien d'anar al Mundial, que finalment van a l'altre. Un àrbitre de VAR, tot i que sigui també considerat àrbitre i tot, davant de José María, no li anirà a rebatre accions que ell mateix està gestionant d'una manera gesticular, dient que per ell no són falta o no són targeta. Des del VAR és molt complicat que li rebatin amb ell. Seria diferent que fos un àrbitre sense l'escarapel·la FIFA, per exemple, o de menys grau, tot i ser de primera divisió també, que hi hagués un àrbitre al VAR amb molta més experiència que... Sí que, no sé si m'estic explicant,
sí,
però...
Sí, perfectament. A mi em sembla molt interessant, això.
Que és el que hem comentat,
perquè
no?
Perquè en funció de la jerarquia...
La jerarquia...
De l'àrbitre de VAR i de l'àrbitre de camp...
Es poden canviar
veurem
coses.
Veurem més intervencions de VAR o menys.
Sí, jo, per exemple, en aquest partit considero que José María, és a dir, l'àrbitre d'avui, ha exemplificat totalment i ho ha justificat molt bé les dues accions, que a Vinícius per ell no hi havia absolutament res i que l'acció de Calatrava doncs tampoc.
Un segon, Courtois parla a la zona mixta.
Minutos ha puesto un tuit poniendo a partir de cuántas piscinas se saca una segunda amarilla. Quería que valoraras primero también la acción de Vinícius y también el tuit del Español.
Bueno, ya me gustaría ver todos los tuits que hacen los equipos contra nosotros también cuando juegan contra otros, porque luego pasan otras cosas y no se ve ningún tuit solo contra nosotros. Y segundo, si hablamos de esa regla, Cala tenía que estar expulsado antes, la patada en la espalda, la amarilla con Vini, primera falta, segundo tiempo a carrera, si no tiene amarilla, el árbitro le saca amarilla 100%, así que bueno, al final... primero hay que mirar en el espejo y ver lo que pasa en un partido con tus jugadores y luego, a ver, todos los delanteros se tiran cuando sienten un contacto. Yo creo que Vini sintió un contacto, se fue al suelo y ahí creo que el árbitro estuvo bien, pero como digo, es muy fácil barrer para tu casa, pero mirar cuando tus jugadores también no pueden estar expulsados.
Courtois fa referència a una piulada que ha fet l'Espanyol que diu a partir de quantes piscines s'ensenya una segona groga és per un amic. Això és el que referia Courtois. Parla Manolo a la sala de premsa.
Ha sigut de gol d'ells per dir alguna cosa, traient els gols, que són, penso que són dos errors nostres més que mèrit d'ells. Les jugades de perill han vingut per talent dels jugadors, per dues accions de Mbappé que ha arrencat, o més de dos accions de Mbappé, més de dues accions de Mbappé, que ha sigut el jugador més desequilibrant del partit en aquest aspecte. Però sí que el conjunt global, l'equip els ha defensat bé, els ha atacat bé, fins que la gasolina ens ha durat, que torno a dir que al final ens ha costat, i que els canvis també, sobretot per les grogues, que han sigut més pensant en aquest aspecte, ens han condicionat una mica també.
Hola, míster. Edu de Batlle de Recull. Volia preguntar dues coses. La primera, ara és evident que... estàs molt cabrejat pel que ha passat, molt empipat pel que ha passat al final del partit, però com t'imagines que estaràs d'aquí 24 a 48 hores quan revisis el partit que ha fet el teu equip?
Bueno, aviam, jo estic orgullós de l'equip, El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, puja al nivell, inclús al nivell físic, però sí que penso que és una llàstima. Estic content perquè hem tingut personalitat, sobretot la primera part, la jugada del gol és un golaç, de portar la pilota d'un costat a l'altre. Hem començat a trobar sortida clara per la dreta nostra durant la primera part també, que ho teníem treballat, que al principi ens hem tancat a l'esquerra, no sé per què, perquè havíem treballat tot de sortir per la dreta, perquè ja sabien que no defensaven i teníem més problemes. Els hem trobat bé i bueno, a partir d'aquí la segona part també és normal que s'apretin, però bueno, tot i així l'equip ha tingut moments bons i bueno, només queda seguir treballant, perquè penso que ja, tot i perdre, hi ha coses, moltes més coses positives que negatives.
I altra cosa que et volia preguntar, pot ser que hagis dit al flash interview amb la televisió que els canvis han estat, els canvis que has fet, o part dels canvis han estat influenciats per les targetes o per l'arbitratge, per jugadors que tenien targeta?
Jo aquest tipus de partit tinc molt clar que quedar-te en 10 és muerte, llavors els canvis s'han anat orientats al moment, bueno, si heu vist la Riedel ha sigut el moment de la targeta, el dedo també, perquè són partits que, bueno, que tenir un jugador amb targeta al camp et complica molt, perquè el moment que et quedes en 10, perquè no, encara que tu no vulguis, només que arribis tard una acció i et quedis en 10, el partit es complica el triple encara més.
En tot cas, el club ha fet un tuit, diu que parlant de la paraula piscines en referència, imagino, a Vinícius, sé que no parles habitualment, però què t'ha semblat l'arbitratge de Sánchez Martínez?
L'arbitratge en cap moment condiciona el resultat, això està clar, no hi ha hagut decisions dràstiques. A mi el que em molesta, sempre dic el mateix, són els criteris. Per exemple, cada cop que l'Espanyol treu de banda, los 5 segundos el porter corrents, però corrents. Collons, anem un a un. I torna el mateix, no som un equip que, si mireu l'historial, que no sabem perdre temps, no som un equip que ha perdit temps o que sigui especialista en això, perquè no ho fem. Cada cop, els 5 segons, quan el Madrid en cap moment els hi han fet. Després, situacions de contres nostres que han sigut falta, que no acaben en falta i et tornen, quan al contrari, a la mínima, és acció de falta. a mí son cosas que molestan, sí que molestan bastante, la verdad. Y torno a decir, no es una cuestión de decir, es que el arbitraje ha condicionado el partido, no es verdad. Pero, hostia, que los criterios siguen una mica normals, perquè avui no ha sigut així.
Francesc.
Mister, aquí Francesc Via, per la grada. Què creus que ens ha faltat aquests últims minuts per no saber tancar de tot el marcador? O és un tema de qualitat individual del rival el que d'alguna manera cal desnivellar la balança?
Jo penso que ens ha faltat una mica contraatacar millor. També és veritat que el tema de Cala ha sigut per atrás, ja Javi anava molt cansat, també a la segona part, i hem notat una mica això també, que també Roberto anava cansat, després doncs, bueno, han sigut canvis, buscar una mica poder contraatacar, perquè sabíem que bueno, Pere a nivell de contraatac ens va bé i Bauza té cama i té nivell per jugar a la mitja punta i ho pot fer bé, però ens ha gustat molt més sortir una mica del minut 70 al 90 i allà us han tingut una mica el hàndicap, perquè al final els has de, el que hem fet a la primera part, atacar, perquè al final és quan els condiciones a ells, el moment que hem començat a atacar i trobar el joc és quan ells han patit, perquè sí que tot i així l'equip ha estat ordenat i ha estat bé defensivament, però sí que és veritat que els ha faltat una mica això.
No sé si per això mateix que m'estàs explicant, perquè a mi m'ha sorprès el canvi d'Edu Expósito i que hagis estret a Jofre. Suposo que és per això que dius que potser volies buscar més el contracop o més que el teu equip estirar-lo a través d'un extrem per viure més al camp rival. Però sí que, com és veritat que sobretot hem volgut tancar per dins, he trobat a faltar un migcampista més, no? Que haguessis canviat, per exemple, a Edu per un altre migcampista, Moscardo...
Sí, el que hem volgut al final és tenir una mica més d'amenaça. Ficar a Pere a mitja punta, que és bastant ordenat normalment tàcticament, que és un jugador com Javi Puado, que són ordenats quan juguen allà, i el que hem volgut és retreçar Bauza, que és un pivot, que pot jugar a pivot també, i tenir una mica més d'amenaça per poder contraatacar, perquè al final, si potser fiques un pivot en aquell moment, que potser ara... volviendo atrás, a lo mejor lo podías hacer, ¿eh? Pero el que no volían tampoco es no tener cap tipo de amenaza para poder correr, que al final los volían tirar una mica enrere ellos también. De hecho, el gol no ha vingut realmente por eso, sino, pero es una otra opción que os podía donar, igual que potser también a lo mejor doblar la banda esquerra amb Kiu en la segunda parte, que también es una cosa que os podía haber hecho. Pero bueno, ahora todo lo pasado pues son cosas que vaig pensant cuando acaba, però que al moment el que volia era no perdre amenaça i poder atacar una mica també per enfonsar una mica el Madrid, si podíem.
Gràcies.
Jorge, Elena, José Luis.
Manolo, Jorge Agüero de Radio Nacional de España. Pese al resultado y el mal humor que pueda provocar ahora en caliente, se pueden sacar muchas cosas positivas del partido y no sé si una es también cómo el equipo se ha recompuesto al gol del Real Madrid y sobre todo a los primeros 15 minutos de ellos que han sido asfixiantes.
Sí, al final es lo que decimos, con un partido contra este tipo de rival te cuesta a veces entrar al partido porque ellos te exigen a nivel, lo que decimos, a nivel físico, porque tú puedes estar bien, realmente el equipo, los desajustes han venido más por acciones de calidad que por acciones de colocación. Si al final tú estás bien, vas a una presión bien, pero claro, en el arranque el rival te supera porque tiene esas condiciones, es donde te desajusta un poco, pero bueno, a partir de ahí el equipo... Hay una cosa que me ha gustado mucho, nos han metido el 0-1, que ha sido una acción que podemos defender mejor... Han empezado dominando ellos, pero el equipo en vez de coger y pasar lo que pasaba la segunda vuelta quizá el año pasado, que nos costaba reaccionar a los golpes, el equipo se ha levantado, ha competido y ha jugado muy bien durante la primera parte, muchos minutos, y eso sí que me... Eso es lo que yo quería, no ver al equipo que bajase los brazos y sabiendo que tenía que sufrir mucho el partido, que lo pasase mal y que no reaccionase. El equipo ha reaccionado y ha reaccionado con fútbol, entonces en ese aspecto estoy muy contento con los jugadores.
Y un nombre propio, si me permites, Roger Hinojo, que estrenaba ficha del primer equipo, número 21, y sobre todo la segunda parte con la entrada de Diomandé, ha estado impecable.
Sí, es lo que decimos, y después con los chicos jóvenes, sobre todo, sí que le pido a la gente paciencia, porque va a haber un día, de hecho es un tema que hablé con los cuatro, con Marcos, Javi, Bauza, Hinojo ayer, va a haber días que jueguen mal, porque eso pasa siempre, entonces, que tengamos paciencia con ellos, los primeros nosotros, lógicamente, que les tenemos que ayudar, pero si queremos que los chicos que han salido fuera como queríamos cedidos, que han vuelto bien, que sigan creciendo, les tenemos que ayudar el día que no estén mal. Y va a haber días así, pero tenemos que estar con ellos y ayudarles. Y un día va a pasar que no jueguen bien, pero que la gente esté con ellos. Porque para los chicos jóvenes que el público esté con ellos es importante y sé que lo van a estar. Y ya te digo, con Hinojo, pues bueno, no tengo mucho que decirte. Yo subí al filial desde el juvenil y es un jugador en el que he confiado siempre y creo que tiene margen de mejora aún.
Hola Manolo, Elena de Diego, en directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Hablabas de las cosas positivas que hay a pesar de la derrota. Una de ellas es Alex Calatrava. ¿Cómo te explicas que en su primer gran partido Decía a los compañeros de LAS que él había jugado contra Mbappé solo en la Play y hoy lo hacía aquí en el partido. Haya demostrado este desparpajo, se haya estrenado como goleador y que no se haya arrugado ante ninguna situación. Gracias.
Bueno, este es el tipo de jugador que veníamos pidiendo hace tiempo para tener. Un tipo de jugador como Cala, que sea capaz de jugar en la media punta, que tenga desborde, que tenga gol y que sea capaz de hacer las cosas que hace Alex. Yo creo que tiene aún mucho margen de mejora para jugar más tranquilo incluso de lo que juega. Y lo que tenemos que intentar es que el equipo vaya mejorando, que siga mejorando. Y también hay una cosa, yo estoy orgulloso de ese equipo, pero hoy nos tenemos que ir cabreados por perder el partido. O sea, lo que no vale decir, porque es el Madrid, hemos perdido y no pasa nada. No. Aquí el vestuario estamos jodidos, estamos cabreados. Y lo que nos tiene que servir para el sábado que viene, o sea, ya competir al máximo y a ganar en Anoeta. Pero aquí no vale nada de conformarse porque el rival sea de los mejores clubes del mundo. Esto no, a nosotros no nos vale.
Manolo, aquí arriba. José Luis Gil en directo para el tiempo de juego de Cadena COPE. Sigo por la línea de Cala. ¿Le ves ya plenamente adaptado a Primera División? ¿Puede crecer más? ¿Cuánto le faltaría para ser ya plenamente un jugador adaptado a la Primera División?
Yo creo que tiene y debe crecer más. A nivel de pausa en el juego tiene que mejorar. Creo que lo va a hacer, seguro, porque es un chico que quiere mejorar y quiere aprender. Y después un jugador que a nivel de ritmo de partido, porque no te negocia el esfuerzo defensivo. Y después a nivel de jugar en la media punta, pues necesitamos que tenga esa confianza, incluso estar con un poquito más de pausa y un poquito más suelto, que sea un poquito más valiente aún de lo que es.
Y luego la segunda, hace muchos años había una persona en el fútbol español que hablaba de arbitraje sibilino y se refería a las situaciones que tú describes, que no hay ningún error de bulto, ningún error grueso, pero una cosita aquí, una cosita allá, una por aquí, otro, un diferente criterio, diferente rasero, que al final molesta e incide. ¿Hasta qué punto este modelo de arbitraje sibilino puede incidir en un partido?
Bueno, lo que te va desquiciando, ¿dónde es? Es en la presión. Cuando tú defiendes y quieres ser agresivo y saldas a una presión bien y a la mínima es falta y al revés no lo es donde eso te va minando y te va haciendo que tú dentro del campo te vayas calentando. Por suerte estoy contento con los jugadores porque no han pasado de ahí. Han protestado en su momento, pero han estado metidos en el partido, que es lo que queríamos, y han sido capaces de reaccionar cuando el partido se ha puesto mal. Así que en ese aspecto, contento con los jugadores, que es lo que cuenta. Lo que podemos controlar al final.
José. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, señor González. Soy José Agustín, de Onda Cero. ¿Le ilusiona lo que ha visto en dos jornadas de su equipo?
La verdad es que estoy contento. Empiezo a ver algo más cercano a lo que a mí me gustaba. Nos queda mucho, porque después hay que jugar con personalidad para si queremos ser valientes y tener más protagonismo, pero sí que me voy contento con cosas que he visto del equipo y creo que hay margen de mejora. También porque el otro día ganamos a un buen equipo que jugaban casi los mismos del año pasado, excepto Carlos Espí, Pablo y Matías Moreno, más o menos, el Levante del año pasado, y nosotros no teníamos ni a Romero ni a Lele Cabrera, por ejemplo, tampoco en el campo. Entonces, era un partido mucho más complicado de lo que parecía que habíamos ganado porque el rival no había estado bien solo y creo que mucha parte del mérito fue del equipo. Entonces, hoy competir a buen nivel y jugar bien, como el equipo ha jugado muchos minutos contra el Real Madrid, pues pienso que nos tiene que hacer crecer y nos tiene que cabrear el perder así, la verdad. Nos tiene que hacer estar cabreados. Si queremos mejorar como equipo, no nos podemos conformar con, lógicamente, ni con perder ni hubiera sido con el empate incluso.
Y una cuestión respecto a los arbitrajes. Usted le pide a sus jugadores calmas, que no se metan en líos y que lo más importante es que el equipo no se quede con 10. Pero vemos a otros rivales que rodean al árbitro, que hablan, que generan influencia en el colegiado a lo largo del partido. ¿Sus jugadores a veces no se encuentran cohibidos, no se encuentran maniatados y no ven injusto todo lo que sucede sobre el césped y que desde fuera no se ve?
Bueno, es que nosotros sabemos que no lo podemos hacer. Tú ya sabes, todos lleváis en periodismo muchos años, no hace falta ser muy, muy listos, ya sabéis que hay jugadores a los que se permite más que a otros en ese aspecto. Entonces, yo sé que, de hecho, Paul Lozano ha protestado en la segunda parte y se ha llevado amarilla. Cuando hay jugadores de otros equipos, ya no digo el de hoy, sino otros equipos, que pueden protestar y tienen, bueno, patente de corso o tienen mucha más manga más ancha que nosotros para eso. Entonces, no podemos perder tiempo en eso, intentar que no nos afecte y, sobre todo, lo que no quiero es quedarme con 10, porque ya vemos lo que ha pasado con el Athletic Club hoy, quedarte con 10 lo que condiciona el partido, y eso tenemos que evitarlo. Y sí que era mi preocupación, tal como iba el partido la segunda parte.
Bien. Bona nit, Manolo. Enhorabona per la victòria. Rubén Martínez, Pablo Pericos, a Ràdio Marca. La meva primera pregunta és sobre la competició, la competitivitat, millor dit, en diversos contextos. Vam veure un partit diferent contra el Llevant, avui de màxima exigència també contra el Real Madrid, sobretot a nivell defensiu. què espanyol podem veure en el futur agafant aquests dos partits com a referència?
Bueno, l'equip ha millorat defensivament. De fet, a la pretemporada hem sigut febles defensivament, per dir alguna cosa. També és veritat que ho hem provocat nosaltres perquè mai hem tret equips que no estaven a un lloc més equilibrats perquè tothom tingués minuts i tothom pogués arribar el millor possible al partit de Lliga. Però bueno, hem d'agafar pues, això. El dia del llevant penso que l'equip va estar molt bé, no va rebre xuts a porta, com qui diu, ni vam tenir que patir massa. I avui pues, bueno, penso que contra un molt bon equip hem estat molt bé, torno a dir el mateix. Crec que moltes situacions del joc s'han condicionat pel nivell del jugador rival, que és una acció que parlava de fer tan Pere Milla la primera part de Riedel quan ha sortit apretat en Mbappé, i a Pere Milla em deia, és que és un avión, és així, al final no és que Mbappé li faci a Riedel, és que li ha fet els millors centrals del món. Llavors, amb aquest aspecte, sabien que això passaria, però tot i així les ajudes, l'equip ha estat bé, i la llàstima ha sigut encaixar la merda del segon gol al minut 90, la veritat.
I una altra figura important al sistema defensiu durant la segona meitat ha estat l'entrada al debut del Vanja Derkusic, espero haver-ho pronunciat bé. Què t'ha semblat el seu debut i com d'important ha de ser per aquesta plantilla? Moltes gràcies.
Content perquè, bueno, el que deia, ja més o menys he pogut veure una mica com és. És un jugador central ràpid, que és agressiu, que és fort als duels. Hi ha hagut una cosa tàctica, que hi ha hagut una jugada que ha fet bé, que tenia que estar en un altre lloc i per sort ha acabat bé la jugada. Però penso que és un jugador que ens millora i ens puja el nivell de la plantilla, i penso que tota la gent que ha vingut és per pujar el nivell de la plantilla en aquest aspecte, així que content, i penso que és un jugador que ens ajudarà durant la temporada, segur.
Bona nit, Manolo. Marc Musull pel diari Ara aquí. L'altre dia va marcar Dolan, avui ha marcat Cala. Com d'important és que els jugadors de segona línia també sumin gols en aquest equip?
Bueno, penso que és vital pels equips com nosaltres, que tots els jugadors sumin gols és mitja vida. Al final no podem dependre només de Roberto, Marcos, Quique per marcar gols. Necessitem que si l'equip volem que sigui més protagonista a l'àrea rival del que hem sigut abans, pues que aquests jugadors de segona línia pues, tinguin més arribada, que tinguin més presència a l'àrea, i amb aquest aspecte els jugadors que juguen allà, pues, Pere Milla, Javi Puado, quan estigui bé, Javi Hernández, Cala, són jugadors que tenen gol. En aquest aspecte, Dolan, són, bueno, a poc a poc va millorant també, i són jugadors que tenen gol i que esperem que pugin als registres d'altres anys.
I com has vist avui a Javi Hernández? Perquè ja suma dues assistències. En el teu filial va fer molts gols, moltes assistències. Com has vist el seu partit d'avui?
Bé, perquè amb Javi Hernández el dubte que teníem fa dos anys, per exemple, quan estava al filial, era el tema condicional, perquè és un jugador que té nivell tècnic, que es col·loca bé, que sap jugar, i el tema era superar, bueno, aquest tema de xocs amb rivals molt potents físicament. Penso que ha estat molt bé, penso que torno a dir el mateix, que les dues sessions que ha tingut, sobretot la darrera, li han anat molt bé, i penso que és una política que hem de continuar tenint amb els joves, que puguin créixer fora, que penso que els hi va bé, i de fet aquí tenim tres exemples, quatre millor dit, que penso que han millorat i han crescut amb una sessió.
Acabem aquí al davant, sisplau.
Set minuts i dos quarts d'una, en directe als del Tot Gira amb la roda de premsa de Manolo González. Última pregunta pel tècnic de l'Espanyol després d'aquesta derrota 1-2 de l'Espanyol davant del Madrid.
Ara. Hola, míster, buenas noches. Miguel Ángel Ara, de Marca. Te voy a preguntar por una palabra que ha utilizado aquí José Mourinho hace un rato. Ha dicho que con Vinicius hay bullying de los rivales y de la grada. Que desde el principio hay un plan establecido para buscarle, si estás de acuerdo, y qué opinas. Gracias.
Bueno, hombre, pues, coño, si no lo podemos tocar. A ver, esto es fútbol. Yo no he visto ninguna entrada de que sea exagerada sobre Vinicius, que lleve un riesgo para el futbolista hacerle daño. Al final, si quieres, nos podemos remontar a la época de Maradona, entonces sí que era criminal esto. O sea, yo creo que hoy en día, con las cámaras que hay, todo no hay acciones, o cuando son, se castigan. Que impliquen una acción grave para el jugador. Yo pienso que las faltas que ha recibido Vini hoy son faltas normales y nadie ha de buscarle, vuelvo a repetir, porque no sabe, porque somos jugadores que tenemos jugadores que no saben hacerlo, no vamos a buscar ni a provocar nada. Al final son lances del juego, como ha habido faltas que han sido a Dolan, como ha habido faltas a otros jugadores o a Mbappé, y son lances del juego simplemente, por lo menos aquí.
Muy bien.
Moltes gràcies. Bona nit.
Doncs acaba aquí la roda de premsa de Manolo González, com sempre, sense embuts, sense defugir les preguntes i parlant clar també del cas Vinícius, que jo, si no hi voleu afegir alguna cosa més, ho tancaria aquí, perquè no m'agradaria centrar el que ens queda de transmissió, que és poquet, en la figura de Vinícius. Per cert, ho hem dit molt ràpidament, perquè Courtois en feia referència, justament al moment que veiem aquell tuit que feia l'Espanyol, que a vegades tira una mica d'ironia i parla de les piscines, ja veieu que a Courtois no li agradat i segur que el madridisme tampoc. Molt bé, a veure, algun comentari del que ha explicat Manolo, més enllà del tema Vinícius, Eudald?
No, estic força... És a dir, estic força d'acord amb el que ha explicat i repeteixo, potser en un dels punts que abans de que comencés a parlar Mourinho i després Manolo González hi havia més discrepàncies, que em sembla molt bé, era més el tema de si els canvis s'havien d'haver fet en funció de les grogues. Jo crec que jo sóc partidari de fer aquesta mena de canvis i de fer-los, a més, si és el partit davant un equip com el Madrid, encara probablement més, perquè tens molts números per no acabar el partit amb els 11 jugadors. A banda d'això, que l'Espanyol hagi acabat tirat enrere és normal. Primera, pel rival que té al davant. Segona, perquè físicament per mi hi havia jugadors que estaven ja força tocats, que havia sigut un desgast. Quan jugues contra equips contra el Madrid tens molt menys la pilota i has de córrer molt més que el rival, i això es nota. I després perquè, evidentment, el que m'ha explicat abans, que el fons d'armari que té l'Espanyol, és a dir, si els canvis els hagués hagut de fer per un altre motiu, tampoc tinc molt clar que li haguessin resultat o li haguessin funcionat molt, molt bé a Manolo González.
Mira, Eudald... Ja has acabat.
Disculpa. No, ja estic.
Parlant del que tu estàs comentant, del tema dels canvis i del fons d'armari, buscant informació, els canvis de l'Espanyol el dia d'avui en Pol Lozano, Pere Milla, Jofre, Derkusic i Bausa han estat de cost 2,5 milions, tots per Pere Milla en el seu moment. El Madrid ha tret Cucurella, Trent, Camavinga, Diamondé i Carlos Espí. Ah. Total, 250 milions. Uh-huh. I hem perdut a l'últim minut.
Sí. Per mi és clar, més que fins i tot amb alguns canvis el Madrid hi ha guanyat més del que tenien, altres no, però en alguns hi ha guanyat. I amb l'Espanyol, doncs, no estic dient que alguns d'aquests jugadors no ho hagin fet bé, i no, però per mi no hi han guanyat. És a dir, ara mateix és molt difícil substituir a Urco i a Expósito al mig del camp. Mm-hmm. És difícil poder substituir un jugador com Calatrava. Per tant, estem parlant de que, per norma, els jugadors que entraran al seu lloc són jugadors que per mi són inferiors tècnicament i a nivell del que poden aportar l'equip. Mm.
Crec que Calatrava és a la sala de premsa. Sentim una resposta, Sònia, si ha començat ja.
Hola, Àlex, sí. Què tal? Soy Jorge Agüero, de Radio Nacional de España.
Sí, Jorge.
Te quería preguntar, bueno, llevas dos partidos, entiendo que el balance y después del gol de hoy, pues para ti debe de ser muy bueno, ¿no?
Sí, a nivel personal creo que cada partido que pasa, cada entreno, cada semana que pasa estoy un poquito mejor, cada vez entiendo más pues a los compañeros, la idea del míster y cada vez me encuentro mejor.
Llevas dos partidos que los has jugado prácticamente enteros, ¿se nota mucho la diferencia, el salto segunda división, lo del año pasado y esto?
Sí, yo creo que hay bastantes diferencias, pero lo más importante y lo que estoy intentando es competir pues como competía el año pasado, y creo que luego el juego y el crear pues oportunidades van llegando poco a poco.
Hola, Sònia Oriarte, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Imagino que marcar un gol avui davant el Madrid, a banda de la derrota, per tu personalment és un somni fet realitat.
Sí, está claro que es un sueño para mí. Una pena que no haya servido pues para sumar algún punto, pero para mí ha sido un sueño el marcar contra el Madrid, marcar en el estadio, y bueno, creo que algo que podré recordar siempre pues como un momento muy bonito.
¿Qué tal? Calac, aquí Francesc Via para la grada. Preguntarte un poco por esta simbiosis, esta pareja que estáis creando contigo y con Javi, dos jugadores que además tenéis incluso características físicas similares y que se os ve cada vez más compenetrados, ¿no? Y de ahí ha nacido el gol.
Sí, es lo que te decía, que cada entreno pues me voy encontrando más cómodo, voy conociendo más a mis compañeros y en este caso con Javi, pues porque me ha dado la asistencia, pero creo que en general cada vez con todos los compañeros me estoy encontrando más cómodo y los entiendo mejor.
Bé, doncs Calatrava a la sala de premsa de Cornellà del Prat. Anirem tancant aquesta transmissió. Vull sentir la Sara i també el Maiola per anar tancant. Sara, jo pel que has dit em quedo amb la versió optimista, que crec que més o menys tots estem d'acord. És una derrota que fa mal perquè és el minut 90, però l'inici de temporada convida l'optimisme, sobretot venint d'un final de temporada que va ser complicat.
Sí, evidentment, si arriben reforços o si arriba, com parlàvem abans, un extrem, doncs seria ideal. Però si no, jo crec que és una plantilla per competir. Avui ha competit. El dia del Llevant va fer un gran partit i va ser un equip golejador, que hi haurà moments que tocarà patir i que els revulsius no seran efectius, evidentment. Però jo crec que tot i que hi hagi molts jugadors de la temporada passada, les noves peces que es van incorporant i que han tornat a sessió també necessiten un procés, també són un projecte nou, i crec que l'equip anirà a més. Les sensacions que m'ha donat aquestes dues jornades és de treball, de feina, de millora i de bones expectatives de cara al futur. Per tant, tot l'optimisme del món.
Molt bé. Maiola, seràs tu qui obriràs el trofeu Harke?
Vinga.
Sí? A no ser que vulguis afegir alguna cosa més.
No.
Tens clars els teus vots?
Sí, he dubtat molt per això.
Molt bé, doncs va, vinga, votem pel trofeu Harke els millors d'avui, que hi ha per triar i per remenar. Vota el Maiola.
Doncs mira, finalment he donat 3 punts a Javi Hernández, 2 a Calatrava i 1 a Riddle.
I 1 a Riddle. Ballar.
3 a Riddle, 2 a Unai Núñez i 1 a Dercus. Sí, m'agrada més els seus vots.
Ara ja no pots canviar.
Sí, perquè els 3 centrals han estat molt bé, no sé què he fet.
Eudald.
Jo li dono 3 a Edu Expósito, 2 a Calatrava i 1 a Dolan.
Sara?
Carai.
3 Dimitrovic, 2 Cala i 1 Derkusic.
Anem canviant, Sònia?
Doncs Calatrava, Dimitrovic i Javi Hernández.
Sergi Andreu?
Javi Hernández, Calatrava i Expósito.
Jo li dono 3 a Dimitrovic, 2 a Calatrava, 1 a Javi Hernández. Soc molt ràpid fent les sumes i les restes. Avui els 3 punts se'ls endú Calatrava i tenim empat entre Dimitrovic i Javi Hernández de 8 punts. Va, desfarà l'empat al Marc Maiola. Aquí li dones 2 punts.
Javi Hernández.
Javi Hernández i un puntet, per tant, a Dimitrovic. Això ha traslladat a la classificació del trofeu Harke després de 2 jornades. Líder Javi Hernández amb 9 punts, que referma el lideratge. 3 punts per Calatrava, 2 a Dimitrovic, 2 Hinojo i un Roberto. Els oients podeu votar, teniu 24 hores més, a través del Twitter x.com/totgira. El que més reps, el que més vots rebi, s'endurà 5 punts dels 5 punts dels oients. Ho tancarem aquí. No sé si el Ballar vol afegir alguna cosa més, perquè em mira fixament, i quan mira fixament és que vol dir alguna cosa.
Que han sortit molts noms avui.
Sí, molts, però això és bo.
Exacte, això és bo. Molt positiu.
Que surtin vots, sí, i que surtin jugadors en els vots és molt positiu. Pròxim partit de l'Espanyol, dissabte que ve, 9:45, i en directe al Tot Gira, Reial Societat Espanyol. Esperem que amb la cara Borràs ja descansada i sense gel lag, perquè fas una cara ara que
Déu-n'hi-do. Super
descansada. Saps quina hora estàs ara o no?
No, la veritat.
Molt bé, perfecte. Abraçada a tots, gràcies Carla, gràcies Ballar, gràcies Maiola, gràcies Sara, Eudald, Sergi Andreu i també a la Sònia Olivar i al David Mendoza, que ens ha fet l'assistència tècnica. Que vagi molt bé.
Adeu.
Fins la propera. Passen 2 minuts de 12:45 fins la 1 en directe als del Tot Gira. Ara parlarem del Barça, perquè demà s'estrena l'equip de Hansi Flick. A 10:15, demà al Martínez Valero, Elx-Barça. Marc Andrés, què tal, com estem? Bona nit.
Bona nit.
Avui el Marc ha seguit la roda de premsa de Hansi Flick prèvia al partit de demà. El Martínez Valero, s'han acabat les proves i ara ja arriba el primer partit oficial. Demà, 10:15, el Martínez Valero, Elx-Barça. De fet, venen dies intensos. Dijous que ve, el Barça jugarà el partit ajornat de la primera jornada a casa contra l'Atlètic Club i dilluns 31, partit al Camp Nou contra el Rayo. 3 partits en 8 dies per obrir la temporada. Demà no hi serà Rodri, ara en parlarem. També analitzarem qui serà el primer nou, o qui podria ser el primer nou de Flick, però hem de començar amb un nom propi avui, Marc, a la roda de premsa, el d'Alejandro Valde, de qui ara mateix no podem assegurar el 100% que no surti del Barça en els 10 dies que queden de mercat. De fet, Flick ha enviat un missatge per Valde.
Sí, podríem parlar de diferents temes que s'han comentat avui a la roda de premsa amb Hansi Flick, però el que dius, el gran titular d'aquesta prèvia ha estat per Alejandro Valde. El Barça demà comença a defensar aquest títol de Lliga, buscant el tercer campionat consecutiu, i Hansi Flick, doncs, ha llançat un dart, podríem dir-ho així, a Valde, que han col·locat al lateral blaugrana, jo crec, directament a la rampa de sortida. El sentim.
És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres. I need everyone 100%
committed with us. Clar, una pregunta tan clara i contundent com se li ha fet a Flick sobre el futur de Valde i que la resposta sigui aquesta, doncs no deixen gaire certeses sobre el futur del lateral. Clar, també si parlem de Valde, doncs s'ha de mencionar el futbolista que acaba d'arribar tot just a la seva posició. Estem parlant de João Cancelo, perquè també se li ha preguntat a Flick sobre si Cancelo arribava al partit de demà, tenint en compte els pocs dies que és a Barça, que porta a Barcelona. I clar, si escoltem l'entrenador alemany, la diferència en les paraules dedicades a Valde i a João Cancelo, doncs són força clares.
Yeah, he can play tomorrow.
Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
Cancelo, per cert, avui mateix ha quedat ja inscrit a la Lliga amb el dorsal 2. També està inscrit Andreas Christensen, que havia acabat contracte i se l'ha renovat. Per tant, ara mateix, totes les cares noves inscrites, excepte Visibu, ja que no se n'ha pogut formalitzar la inscripció per un problema amb el visat i, per tant, demà no serà la convocatòria a ells. De fet, avui Visibu s'ha entrenat amb el filial de Belletti, com Ibrahima Tunkara i Goren, que també han baixat al filial. Veurem si Belletti fa jugar o no Visibu, perquè demà té el Barça Atlètic un amistós a Vilanova. Per tant, demà a ells hi seran els nous Gordon, Adeyemi i Cancelo, i tot i que està inscrit, no hi serà Marc Rodri.
Sí, Rodri, recordem que després d'acabar el Mundial va passar per una petita intervenció per solucionar uns problemes d'esquena i ara mateix s'està exercitant individualment. És a dir, ha tocat gespa, s'ha entrenat sobre la gespa, però apartat del grup. Això sí, Hansi Flick ha explicat que el pla del Barça és que Rodri ja estigui disponible per treballar amb el grup, és a dir, juntament amb els seus companys, a partir de dilluns. També destacar una altra de les coses que ha dit Hansi Flick, que és cap més que els mundialistes potser no acaben d'estar llestos per disputar els 90 minuts. Clar, el Barça és l'equip que més en té, almenys dels que van arribar a la fase final, entre Espanya, Anglaterra i França, no?, que també van jugar al tercer i quart lloc. Veurem com acaba de gestionar aquestes baixes i aquestes minutatge dels jugadors que fa tot just una setmana gairebé que van arribar a Barcelona.
El serial de l'estiu, Julián Álvarez i el nou. Què ha explicat avui Flick i sobretot si ha donat pistes de qui serà el nou demà a Elx?
Mira, la resposta sobre si ha donat pista seria una mica un sí i no, perquè no ha volgut dir res, però sí que ha deixat intuir dient una frase que parafrasejo, que deia, mira, si heu estat atents, és fàcil saber qui jugarà. Bé, això ha estat la resposta sobre el nou. Sobre Hansi Flick sí que és veritat que no ha volgut parlar de jugadors que no són del seu club, és a dir, que són d'altres clubs.
I don't speak about players from other teams. So...
No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort. És la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club. No és per un jugador, ni per mi. Només Deco i jo i poques persones més sabem exactament què volem.
Only Deco and I and few people know exactly what we want.
Però en canvi de Julián sí que n'ha parlat Simeone, eh? En la prèvia del partit que jugarà l'Atlètic de Madrid demà, recordem, 5 de la tarda contra el Villarreal.
Sí, de Julián Álvarez, que evidentment segueix sent futbolista de l'Atlètic de Madrid, n'ha parlat Simeone. Veurem com el rep l'afició matalassera, això sí, després dels últims dies on han aparegut pancartes i pintades contra Julián. Però de moment, això ha dit Simeone avui.
Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro. Y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
I en aquest sentit, també Simeone ha confirmat que Julián demà estarà convocat en aquest partit, com deies, davant el Villarreal a les 5 de la tarda.
Qui serà el nou demà en el partit del Camp de l'Elx? És una pregunta que hem llançat avui a x.com/totgira. En resultat de l'enquesta, donàvem 4 opcions: Hamza, Rafinha, Gordon o Adeyemi. El més votat per l'afició, pels nostres oients, és Hamza, 62%, 20% diu Rafinha, 16% diu Gordon, 3% només diu Adeyemi. Àngel Pichi Alonso, què tal, com estàs? Bona nit.
Què tal? Molt bona nit, David.
I tu per qui apostes demà de nou?
Per Hamza.
Per Hamza, també. Sí, si tu fossis l'entrenador, posaries Hamza.
Sí, sí, no tinc cap mena de dubtes. És l'únic nou que hi ha a l'equip. I, a més, a mi m'ha convençut. Amb els partits de pretemporada se li veuen moltes coses positives. Sap com jugar d'esquena, està sempre en zona de finalització i té gol, i per tant, i és molt jove, té una fam per triomfar grandíssima, i crec que té una oportunitat per demostrar les seves condicions i que igual el Barça no necessita firmar un nou.
Això és el que faries tu, però creus que és el que farà també Flick demà?
Sí, jo crec que de sortida jugarà Hamza, sí.
Que és l'únic nou pur que ara mateix té la plantilla. Clar, quan sents ara tot aquest enrenou amb Julián, Simeone tornant a dir el mateix, estàs cansat del serial?
Sí, veritablement sí. Jo, la veritat que em sorprendria molt que al final de Madrid acabés donant per bo el traspàs, no?, en aquest sentit, i el Barça ha de viure sense Julián. Jo crec que ha de viure sense Julián i fer si té una segona opció, si té plan B, si té plan C, i tal i qual. O el que et dèiem. A veure, jo crec que hi ha comentaris que no estan en la línia de la realitat del futbol. Diuen, home, Lewandowski, Ferran, Rashford, 47 gols menys. I jo sóc dels que creu que el Barça no necessita fer 125 gols per guanyar la Lliga, que igual fent-ne 85 o 90 també guanya la Lliga, en aquest sentit.
Sí, sí. Escolta'm, debat, Valde, ja has sentit a Flick, sí. Per tu hi ha debat obert. Diu Flick que li agradaria veure'l competint pel lloc. N'esperes més d'ell, de Valde?
Espero que torni a recuperar el nivell que va tenir. Valde, en un moment donat, era internacional, era el millor lateral, un dels millors laterals de la Lliga Espanyola, però veritablement les lesions i, bueno, no sé, circumstàncies X van fer que el seu rendiment estigués molt per sota del que va demostrar. Per tant, ha de recuperar molt de nivell, perquè està clar que Cancelo, encara que hagi jugat de lateral esquerre, però sent un dretà que li guanya la partida a la banda esquerra, pues el diu tot, diu totes les intencions. I si hi ha fas cas de les declaracions o les insinuacions del tècnic, doncs la veritat és que en principi ho té força complicat.
I demà juga Bernal, no hi serà Rodri. Tindrem debat de la posició de mig centre o amb Rodri s'acaben els debats?
No, en Rodri s'acaben els debats. Però és que també seré molt atrevit i et diré que a mi, en un partit molt important contra el Madrid o contra un equip d'entitat a la Champions, el meu centre del camp en aquests moments seria Rodri, Pedri i Marc Bernal.
Ah, ara m'agrades. M'ho apunto. I veurem si això Flick ho fa aquesta temporada, però em sembla una molt bona opció que avalaria l'opció que Rodri no hauria de fer tap per Marc Bernal. Àngel Pichi Alonso, ben tornat una temporada més al Tot Gira. Comptarem amb tu aquest any i que ens ajudis a il·luminar el que vagi fent Hansi Flick aquesta temporada. Una abraçada, gràcies.
Un plaer.
Que vagi molt bé. Marc, Andrés, si no hi ha res més, tanquem. Fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
17 minuts i la una i tanquem Tot Gira. Hem de parlar de la Vuelta. Això que sentiu és la cançó oficial de la Vuelta 2026. Ara entra bé, però jo crec que l'acabarem avorrint, perquè, clar, les sentirem cada dia. Despierto amándote, de Miranda. Xavi Soler, l'havies sentida o no?
Sí, l'havia sentida.
Com home, la tornada enganxa.
Sí,
no?
Sembla una mica aquella de Dragostea d'Intei, quan feia el Maria. Doncs és veritat, té un aire. A veure, aquesta Vuelta 2026 que ja està en marxa, la Vuelta de Tadej Pogacar, totes les mirades posades en el ciclista eslovè, que busca la gran que li falta després de guanyar el cinquè Tour fa una mica menys d'un mes. És que no fa ni un mes. Avui Pogacar ha tornat a pedalar. Ha estat una crono individual de només 9 quilòmetres pels carrers de Mònaco, amb sortida des de la porta mateix del casino de Monte Carlo, molt tècnica aquesta crono, i fent part del recorregut del Gran Premi de Fórmula 1. I Xevi, ja tenim primer líder i nosaltres que Tadej Pogacar.
Perquè no en deixa ni una, per 9 centèsimes ha guanyat aquesta etapa, una etapa que a priori no havia de ser el favorit perquè era una contrarrellotge de 9 quilòmetres. Ha guanyat a Ethan Hayter, que ha acabat en segona posició, passant per davant, ho deia ell després, del seu apartament. Ell viu a Mònaco i, per tant, el recorregut tècnic potser se'l coneixia una miqueta, i Pogacar ja no deixa ni les engrunes, és el primer líder vestirà de vermell. Perquè ens fem una idea mirant els altres favorits de la general o els altres possibles aspirants: Joao Almeida, el seu company d'equip, ha arribat a 8 segons, Roglic a 22, Esquil Mose a 29, Enric Mas i Carapaz a 33, Félix Gol a 46 i a Òscar Onlí a 50.
Hi ha hagut un moment interessant, i és que un ciclista que ho ha passat molt malament perquè el seu germà va perdre la vida al Tour de Portugal, avui ha arribat a marcar el millor temps d'aquesta crono.
Joshua Tarling, el ciclista de l'Ineos, marcava el millor temps fins que li ha tret Ethan Hayter. Recordem, fa 7 dies el seu germà Finlay va morir després de xocar a la volta a Portugal, molt traumàtic. De fet, fins a l'última hora no se sabia si Joshua Tarling participaria en aquesta volta. Ha estat marcant el millor temps, i fins i tot Pogacar, a la roda de premsa posterior, ha dit que quan veia que Joshua Tarling estava marcant el millor temps, realment li feia il·lusió que pogués guanyar a l'etapa, una mica també per memòria del que ha passat, i que quan ha vist que Ethan Hayter li havia robat aquest millor temps, llavors sí que s'ha decidit apretar en el tram final. Fins i tot veureu que a l'última recta ha fet un sprint brutal per marcar el millor temps, i se'ls ha vist després de l'etapa, tant a Tarling com a Pogacar, asseguts al podi, conversant entre els dos.
Per 9 dècimes s'ha endut aquesta primera crono i ja té el mallot vermell de líder de la Vuelta. Joan Antoni Fletxa, què tal, com estem? Bona nit.
Hola, bona nit.
Quina bèstia Pogacar. Decideix quan guanya, com ho fa i de la manera que ho fa. 9 quilòmetres avui, 9 dècimes li han set suficients per guanyar aquesta primera etapa. Quina bèstia.
Bueno, i caldria afegir en disciplines diferents, sí, perquè avui no tan sols ha fet el seu contrarrellotge, sinó que ha demostrat la seva fortalesa tècnica. O sigui, podríem dir que ha guanyat gràcies a una disciplina més arriscada al ciclisme, no? Que també domina, que no cal força, sinó que habilitat de dominar la bicicleta. O sigui, és que no se li escapa res al Pogacar, i inclús avui és que no hi ha res a dir, ni el millor equip, ni que ha estat fora d'empujada, no. Ha estat el millor en arriscar. És cert, un recorregut, com ha comentat el Xevi, que se'l coneixia, però, vaja, que has d'anar fort per allà i per guanyar per 9 mil·lèsimes. I a Suïssa va guanyar, crec que el Van Der Poel, per 4. O sigui, a part, és això, és que juga, mira, com si fos una Fórmula 1, no? Tot i que avui que estaven a Monte Carlo, com el Gran Premi, doncs juga amb petites diferències també per guanyar.
Ara, quin magnetisme té Pogacar, es nota, eh? Perquè cada cursa on ell hi va, es guanya en expectació. I ja ho estem veient des del primer dia a la Vuelta. La Vuelta ho agrairà moltíssim que hi vagi Pogacar aquest any.
I tant, perquè és el més gran. És com, ja el Tour ja es deia, que és comparable als Michael Jordan, a grans esportistes de la història de l'esport, no tan sols del ciclisme. I això, com tu ho has dit, o sigui, al final té un efecte d'atracció, de que la gent vol veure aquest fenomen d'esportista que és el Tadej Pogacar, més enllà de que els agradi o no el ciclisme. És com anar a veure un dels més grans. El seu dia va ser Dimers, i ara el més gran a l'esport, no? Ara Dimers té el seu lloc, però que el Pogacar està a l'alçada d'esportistes d'altíssim nivell.
Recordem que Pogacar només ha corregut la Vuelta una vegada, va fer podi, va ser el 2019, Pogacar tenia 21 anys i va ser tercer darrere Roglic, que avui ha participat prenent la sortida d'aquesta Vuelta, i d'Alejandro Valverde, que va ser segon, era l'any abans de guanyar el seu primer Tour. Li hem demanat al Xevi que ens presenti una mica el cartell. És evident que si parlem de favorit, Xevi, Pogacar...
És que és molt fàcil, jo crec que és molt difícil que en una cursa no sigui favorit Pogacar, però mirant els seus rivals, és el grandíssim favorit per molts motius. Ara ho deia el Joan Antoni, perquè és el millor, perquè fins i tot podríem dir que l'última setmana del Tour tampoc va patir un desgast molt gran, perquè es va dedicar, ja ho vau veure, a ser el gregari de luxe d'Isaac del Toro per intentar aquest podi.
Recordem que va acabar el Tour el 26 de juliol, sí. És important subratllar-ho. Som a 22 d'agost, el Tour va acabar el 26 de juliol.
Per les ganes que té d'aconseguir les tres grans voltes per etapa, recordem que ho va aconseguir aquesta primavera Jonas Vingegaard, i ell no es vol quedar enrere, i fins i tot m'atreviria a dir que vol guanyar la Vuelta deixant un puntet de força, perquè el seu altre gran objectiu de la temporada és el Mundial de Montreal, al Canadà, i ja veurem si l'acompanya la salut, si realment podrà tenir aquest marge per no haver de forçar al màxim.
Vol ser el novè corredor, que guanya les tres grans voltes. Això ho han fet només 8 ciclistes, els més grans o dels més grans, i per tant és el cap de cartell. Algun dubte, Joan Antoni, penso en el desgast físic, perquè si mirem resta d'aspirants, que ara el repassarem, sembla difícil trobar algú que li pugui fer ombra. No sé si el desgast físic del Tour, aquests pocs dies que han passat entre Tour i Vuelta, li poden arribar a passar factura.
Això ens hauríem de demanar més cap al final de la Volta a Espanya, no? Perquè, en principi, el desgast del Tour també comporta un estat de forma boníssim, i jo crec que ell, el seu repte, sobretot, és ser capaç d'arribar, com heu dit, al Mundial també. Llavors, intentarà gestionar això. Jo crec que el desgast del Tour, bueno, ha començat fort perquè ha guanyat. És cert que ha guanyat una contrarrellotge tècnica, encara s'han de veure moltes coses, i és cert també que la Volta és duríssima i que sobretot els últims dies de la Vuelta també són molt exigents. Per tant, bueno, haurem d'anar veient com ell gestiona aquestes tres setmanes. Jo intueixo que el desgast el té superat, que ha recuperat molt bé. A més, el fet de començar a la Vuelta a casa seva ja gairebé et treu una setmana de desgast d'anar on és la sortida d'aquesta gran volta, no? D'estar uns dies a fora, d'instal·lar-te un hotel. Ell ha començat a casa, o sigui que més o menys està en un entorn molt familiar fins demà al matí, per dir-ho d'alguna manera. Això sembla que no, però clar, comporta menys desgast, o sigui, es fa més fàcil les coses. Després ja veurem. Jo crec que ell aprofitarà a omplir el seu marge amb els rivals tant com pugui, o sigui, ell no deixarà les coses per l'última setmana, i un cop agafi aquest marge gran, el gestionarà. O sigui, si hi haurà dies que, mira, que no ha d'apretar tant i de més, jo entenc que és com ho farà, que és gairebé com va fer el Tour de França. Si ja ens fixem, el Tourmalet va omplir ja un avantatge, no va sentenciar, però més o menys ja veia que no tenia rivals. I un cop ja va tenir un marge respecte a la resta ampli, ho gestionava, inclús deixava guanyar o intentava ajudar el Del Toro i així. Per mi serà una estratègia molt similar a aquesta Vuelta.
És veritat que l'UAE no porta un equip tan fort com el Tour, no hi és Del Toro, sí que hi serà Almeida, veurem en quin estat físic també el ciclista portuguès, però vaja, el gran favorit és evident, és Tadej Pogacar. Faré la pregunta diferent, qui espera ser segon,
sí,
Xavi?
Sí, és curiós que en una cursa parlem de qui aspiri a ser segon. Hi ha molts dubtes, després te'ls repassaré, i potser les úniques certeses que hi hauria per aspirar a ser segon, i tenint en compte la Volta tan muntanyosa com més, jo posaria dos noms. Un és Félix Gall, el ciclista austríac del Decathlon, que ja va ser segon al Giro darrere de Vingegaard i que és un dels corredors d'aquests que no et falla mai, gairebé, tampoc és molt difícil que guanyi, però sempre és molt regular. I l'altre és Richard Carapaz, sobretot pel que vulgui fer Carapaz. Va acabar molt bé el Tour de França, segur que comença amb un estat de forma molt bo. Ell diu que aspira a la general, que no hi va a guanyar etapes, per tant, per mi, són els dos referents més clars que li podrien, entre cometes, complicar una miqueta la cosa a Pogacar.
No hi posem a Roglic, eh?
Jo, aquí hi ha el meu apartat de dubtes, que n'hi ha moltíssims. Un és Primo Roglic, pel que ha fet aquesta temporada i també pel que ha dit ell, que no arriba en bona forma, pràcticament no ha competit, va tenir un accident que l'ha fet recuperar-se durant molta part de la temporada i no sembla que sigui el Roglic de la millor forma, que ha guanyat tantes vueltes. Un altre gran dubte, tu deies abans, és Joao Almeida, el company d'equip de Pogacar, que va ser segon la temporada passada, però que realment aquesta temporada també ha competit molt poc i a més se l'ha vist amb un estat de forma preocupant en alguns llocs. L'altre és Enric Mas, és una altra gran incògnita.
No ha fet mala crono avui,
No ha fet mala crono, tampoc l'ha fet a Joao Almeida, mala crono, però és un dubte perquè tampoc ha competit gaire, ha hagut de lluitar amb problemes físics i vés a saber si estarà per fer una bona posició. I els altres, encara més dubtes, potser Oscar Onley, el que hauria de ser el cap de files de l'Ineos, que ve de fer quart en el Tour de l'any passat, però que aquest any també pràcticament no ha corregut res, i un que pràcticament ja segur no pot comptar entre els aspirants, però li posem també perquè és un mite, és Mikel Landa, que ha tingut també molts problemes físics, però que difícilment podrà ser un dels aspirants a la General.
T'atreviries, Joan Antoni, allò a pronosticar un podi? El segon i tercer, el primer no cal que el diguis.
A mi, a veure, més enllà del pronòstic, m'agrada veure el que hem vist avui. Jo, referent al Félix Gall, hem vist dos companys del seu equip, del Decathlon, entre els seus primers. Amb una contrarellotge, això per mi és un senyal de que l'equip està en bona condició. Inclús hi ha veure un moment de l'etapa que entre els 10 primers hi havia 4 corredors del Decathlon. Jo crec que el rival més fort poder acaba sent el Félix Gall, que fixa't que va ser el rival del Vingegaard al Giro, i per tant jo crec que és un home que ve amb aquesta experiència, la consolidació d'haver disputat una gran volta com el Giro aquest any també amb un bon resultat, ve amb la confiança també i la tranquil·litat d'haver tingut un bon resultat. Per tant, amb el recorregut que hi ha, és per mi un home que està allà, i coincideixo amb tu amb el tema del Carapaz. El que passa, clar, el Carapaz és la mateixa incògnita que tenim amb el Pogacar sobre el desgast del Tour i a veure com acaba sobretot aquesta gran vuelta. Després veurem, perquè sempre hi ha sorpreses a la vuelta, sempre hi ha corredors que mira, que al final surten i més o menys destaquen, comencen, vau parlar del Pogacar, no?, el 2019, doncs per què no? Podem veure un home que de cop i volta ens sorprengui, sobretot per la identitat, o sigui, per com està feta la vuelta i per l'època de la temporada on cal la vuelta, Jo no descartaria pas un home que de cop i volta, mira, ens sorprengui.
Hi ha més al·licients en aquesta volta. Van Aert, i serà,
sí,
també.
Jo crec que és interessant veure també com s'ho pren Van Aert, que segur que voldrà guanyar etapes, donat que el Visma, el seu equip, tampoc porta un líder clar, i és un corredor que té moltes ganes després d'haver-se perdut el Tour. També compta amb Matías Esquilmose, que va fer molt bon Tour, que va acabar molt bé, i també veurem si les primeres etapes va per la General i està bé, i per posar un nom d'aquests que potser la gent coneix menys, no ha fet una bona temporada, però hi ha un jove, el Lotto, que es diu Jarno Widar, que és un corredor que fa uns anys prometien que era potser el millor escalador jove, és del 2005, i li donen la primera oportunitat de fer una gran volta per l'etapa. No està en el nivell de Pol Sexás, però fa uns quants anys potser sí que estaven al nivell de Sexás, i veurem si realment aquest Jarno Widar, aquest jove corredor belga, realment pot lluir en una gran volta per etapes.
Apuntem el seu nom. Catalans 4,
Sí, 4 catalans que a priori han de ser una miqueta gregaris, excepte potser el David de la Cruz, que correrà la seva última gran volta per etapes, perquè ja ha dit que després d'aquesta temporada, si no hi ha un canvi, es retirarà. Un de la Cruz, que recordem ha fet 7è 2 ocasions a la Vuelta, per tant és una cursa que li va bé. El Pau Miquel del Bahrain, que és un home que pot ser mig ràpid, que es defensa una mica bé en la mitja muntanya. El Marcel Camproví, que ve amb el mallot de campió d'Espanya, i veurem el jove corredor del Pinarello també quin recorregut té. I Marc Brustenga, l'home ràpid del Kern Pharma, un dels equips de segona categoria que participen en aquesta Vuelta.
Faltaria un Fletxa, aquí també. Un Fletxa aniria molt bé aquí en aquesta Vuelta. El recorregut, tu has dit, Fletxa, t'agrada? És dura aquesta Vuelta, que no toca el nord, no toca el nord aquest any. El va tocar l'any passat, però aquest any no anirem ni a l'Angliru ni a Lagos. Serà pràcticament una Vuelta al sud d'Andalusia,
Sí, creua en diagonal. Mira, sí. Creua gairebé tota la península. O sigui, és curiós perquè en el món de l'altra distància això es diu el divide, no? Seria més que una Volta a Espanya, seria un divide de l'Espanya, no? El Tour Divide famós, el bikepacking, i hi ha moltes proves d'aquestes, li donen divide. I clar, creua en diagonal, més o menys. Bueno, diagonal per la costa, després se'n va molt pel sud i amb algunes pujades inèdites, amb pujades molt fortes de pendent, pel sud, amb calor... Vaja, jo crec que, sobretot els últims dies de Granada seran duríssims, hi ha etapes realment dures, i per tant, com heu dit, s'habita al nord i bueno, anirà viatjant cap al sud, no? Amb molta sorpresa al llarg del recorregut. I de fet, ja de seguida, els primers dies, tindrà l'etapa Andorra, Font-Romeu, vaja, que qui estigui fort ja des del principi pot començar, com el Pogacar, no?, a obrir diferències.
Demà encara Xevi a França.
Sí, entre Mònaco i Manós, que és una etapa llarga de més de 200 quilòmetres, i caldrà veure, sobretot, si Tadej Pogacar ja vol permetre una escapada perquè hi hagi canvi de líder i no haver de fer la cerimònia del podi, o realment s'ho pren seriosament com agafar el mallot vermell des del primer
dia. Dilluns, el que deia el Fletxa, l'arribada al primer gran port de muntanya Font-Romeu, dimarts etapa Andorra, dimecres etapa íntegra Catalunya, Falset Roquetes, i bé, aquesta sud que decidirà Andalusia quin és el podi, no dic qui guanya, jo crec que ho hem de tenir clar. Bé, poden passar coses, a vegades hi ha imprevistos, clar, accidents, i això és el que podria fer que trontollés la victòria de Pogacar, que si no passa res, si no té accidents, és el gran favorit per endur-se aquesta vuelta. Fletxa, us seguirem, que ho disfrutis molt i connectats aquí el Tot Gira.
Vinga, gràcies i fins aviat.
Vinga, anirem tancant Tot Gira. Xevi, marcador del Mundial Femení d'Hockey Hierba, que s'està disputant aquests dies, s'ha perdut la selecció espanyola.
Ha guanyat Argentina molt clarament, 3-0, ja era el marcador final del primer quart. Ara la selecció espanyola té més complicat, vaja, bastant complicat, la classificació per semifinals. Haurà de guanyar el dilluns a Alemanya i esperar que Argentina golegi a Bèlgica. Qualsevol altra combinació faria que les espanyoles no lluitessin per les medalles.
Demà juga l'equip masculí en aquest Mundial.
Contra Bèlgica, serà a partir de 8:45.
Molt bé. Acabarem dient que avui hem tingut curs sprint del Gran Premi de Fórmula 1, que Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge, el Gran Premi dels Països Baixos. L'anglès compartirà primera fila de la graella amb George Russell, mentre que l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la segona. George Russell ha guanyat la cursa sprint. Ho deixem aquí, demà hi tornem amb el Sabadell i amb l'estrena del Barça.
Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb coordinació d'Oriol Rodríguez i Xevi Soler, muntatge tècnic i musical de Marçal Tur i Joan Arroyo, producció de Nàdia Roig i la coordinació del control central de Catalunya Ràdio amb Xavi Vall i Víctor Rodríguez. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar demà a les 7:00 PM.